Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt benvinguts, mosseguis, nou episodi de Mossega la poma. Com hem gravat, vam gravar molt tard la setmana passada i estem gravant molt d'hora aquesta, sembla que no hi hagi discontinuïtat.
Sí, a més a més, recordem que vam tindre el YouTube fent streaming durant 3 o 4 dies.
Hores. No, tant no. Però ho tallen, 6 hores va fer streaming al YouTube. Ho he arreglat, ja no surt de 6 hores. Sí, vam fer el programa i després sortia una emissió en negre que durava hores i hores i hores. Però això va ser problema de Riverside. No sé què li va passar al Riverside la setmana passada. Bueno, mosseguis, benvinguts tots. Avui continuem tenint més gent de l'habitual. La gent habitual no. Tenim gent, però no els de sempre, perquè la setmana passada vam tenir el Rai i en Raimon Lapuente i en Raúl Arribas.
Va ser un mosseg a la poma clàssic.
No, pensa, clàssic, anys. Anys que no coincidíem tots.
Però, a més, pensa una cosa. Amb en Ryan Raúl era des de que gravàvem a l'Omega, abans de la Pelo. Gravàvem en el meu despatx, que agafàvem i omplíem tot el despatx, que l'Enric se n'anava a fer un cafè perquè li omplíem el despatx de gent.
I ens posàvem a cridar i no el deixàvem, no deixàvem concentrar. Que consti que tot i haver aparegut... Clar, l'hem publicat molt tard, perquè vam publicar el programa ahir, i no hem tingut temps de copsar reaccions. Però jo pensava que Telegram es cauria, implosionaria per la presència del Raúl Arribas, i no ha estat així.
No ha estat
avui
així.
Avui tornarem a tenir, si no hi ha cap problema, d'aquí uns minuts. Qui està aquí també avui? El tenim aquí.
Senyor R.
Ja el tenim aquí.
Senyor R,
Raúl, ja estem en directe, O sigui, a saco.
Ah, molt bé.
Has de tocar el botó de la tos, com quan vas a la ràdio, que hi ha el botó aquell per tu, sí.
Sí. Estàvem dient que...
En tinc aquí un, eh?
Oh!
Ara no et dim.
I ara ja sí.
Ara ja sí.
Sí, no l'havia apretat perquè no el tingui.
Estava dient que... Bé, estàvem amb la presentació encara, acabem de donar-li el botó de gravar. Estava dient que, clar... Com hem pujat el programa molt tard, perquè el vaig penjar ahir, perquè hem tingut problemes de postproducció, no hem tingut temps de copsar les reaccions de l'audiència, però jo pensava que apareguent tu, després de tant de temps, es cauria Telegram, tio. I no
encara no s'ho has escoltat. Quan fa que ho
encara
has pujat?
No escoltat. Ahir va ser. Ahir
encara no ho deuen haver... Encara no ha arribat.
Bueno,
encara,
m'estimeu massa, però no n'hi ha pa tant, ni de broma.
No, és el teu club de fans que encara romanen al Telegram de Mossega la Poma. Bueno, això, Raúl Arribas, Marc Alier, qui us parla, en Tomàs Manzanares, avui en l'episodi 577, temporada 17 de Mossega la Poma. Comencem.
Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Molt bé, pues això,
comentaves, com deia... Tomàs,
moment, 17, eh? O sigui, com éreu fa 17 anys vosaltres dos?
Més guapos.
És que 17 anys, eh? Ojo peligro que si haguéssim tingut un fill o filla en aquell moment estaria a punt de ser major d'edat, eh?
De fet, jo...
La temporada que ve serem major d'edat.
Els fills els vaig tindre quan estàvem a la temporada 3 o 4.
Pues imagina.
El Ludo no tenia fills quan va començar a fer mosseg a la poma.
No era papa, eh? Fer-los amb el mosseg a la poma.
Ai, senyor. No, sí, són molts anys. La veritat és que algun... No sé vosaltres, jo no m'hi paro a pensar gaire, de dir, hòstia, tant de temps, però mires en perspectiva i sobretot mires altres podcasts i, clar, els podcasts com...
que portin més temps que com, nosaltres, en Rogan, el Diswicking Tech i el Macro Weekly.
No hi ha, no, hi ha alguns altres,
el Hardcore,
també, però...
el Hardcore History i poca gent
i
més.
I Haciendo el Sueco, del Dani, que viu a Suècia, i algun d'aquests que... Però, bueno, en general, els podcasts són com les essències aquestes, els ambientadors amb Vipur, que comprem per la casa, que són efímers.
Però ja no els podcasts i quants programes de ràdio? Que mantinguin Raül, la mateixa gent, eh?
I el que deia, jo l'altre dia, i emissores de ràdio...
I poca gent més que jo, sí, que jo
sí,
tingui
sí,
clar.
Sí, per això dic, perquè hi ha programes tipus alguns de la SER que dius, oh, porta no sé quant anys a l'antena. Sí, clar,
no,
però és que l'han fet 400 persones.
No,
però saps quina és la clau, Raül? Mira, és molt senzilla. Jo crec que són dues coses. Una, no hem
vingut a fer... Que m'anava a fer l'acudit aquell de l'Eugenio, que la clau és no discutir amb ningú. Llavors jo t'hagués dit, vols dir que és això? I tu m'haguessis dit...
No,
pues
perquè discutim molt. Discutim
no
molt,
ho sé per això.
Però de bon rotllo. No, jo crec que hi ha dues coses. Una, no hem vingut aquí a fer diners.
És no, perquè ens diem malament si haguéssim vingut a fer diners.
Sí, però hi ha qui s'ho creu. Aleshores, quan no ho aconsegueixes,
exacte,
frustra. ¿Vale? I nosaltres
estic d'acord amb el Tomàs, eh? Estic d'acord amb el Tomàs, conec gent que quan comença a fer coses, ho dic també pel de tots els blitz que fem de futbol americà, que la gent es pensa que amb això pots fer diners. I...
No,
o gent
compres,
que es fica a tenir
micròfons.
Comptes d'Instagram... Sí, exacte, gent que es fica a fer comptes d'Instagram del que sigui, en plan, no, això ho monetitzaré perquè veu com els grans influencers, i d'aquests n'hi ha 10,
10.
20. Ja està, i hi ha 70 milions intentant fer el mateix. O sigui, si comença, estic d'acord, si comences amb això pensant... I jo crec que aquells, al final, s'han acabat guanyant la vida com a conseqüència del que feien. Però que no conec ningú que l'hagi arrencat dient això serà un negoci i que acabi sent un negoci.
Sí, per això, i això té més derivades. Eh? No hem vingut aquí a fer diners.
Abandones.
Per tant no ens hem venut a ningú. No hem anat a buscar ajudes públiques. No hem creat cap dependència. Una pregunta,
Tomàs. Cada setmana quants mails reps dient-te que t'ajudaran a monetitzar el teu podcast?
Bastants, eh? Bastants.
Oi que sí, tu també, sí, Raül? Sí. Hem vist que tens un podcast i crec que podem ajudar-te a monetitzar, soc no sé qui, en anglès,
nosaltres,
en català...
Nosaltres, des que estem a Catalunya Ràdio, no, perquè deuen pensar que allà...
Que
allà
ja lligueu els gossos amb llengonisses de dir...
Els
bitllets
van a tope, però
que jo...
sí, és veritat, és veritat.
Pues aquesta era una màxima. I la segona màxima... Que
perdona un moment,
important.
El que deies de no vendre's a ningú. En el vostre cas és pitjor perquè us heu venut a Apple a canvi de zero. O sigui que...
Correcte. Sí, però ja no, eh? Ja fa molts anys que li fotem molta cara.
No, i que tinc una crítica a Apple jo aquesta setmana.
Home. Bueno, deixa'm que acabi la reflexió. Així tanquem aquest tema.
Reflexiona.
Deia que una de les màximes era aquesta, no hem vingut aquí a fer diners, i la hem mantingut, o sigui, no ens hem passat mai de volta. Si han vingut ingressos per X raons, més enllà de lo que pagueu l'audiència, ha sigut benvingut, però no hem vingut aquí a fer diners. I l'altra màxima és que hem vingut aquí a divertir-nos, a passar-nos-ho bé. I si no ens ho passéssim bé cada setmana, amb les discussions, les baralles, que has hecho tú, no sé què, de conya, no seguiríem.
No
seguiríem perquè les coses, els interessos, amb 17 anys canvien.
I tant, i amb 5.
I amb 5, i amb 4. I tal com
clar,
a la vida
tu imagina't posant l'exemple del Marc, o sigui, la seva vida ara, a fa 17 anys quan no tenia fills, doncs imagina't, no ens semblen res.
Bueno, no tenia fills i vivia a Badalona.
Imagina't. El que passa és segurament, segurament tenint fills amb els fills hagués costat molt més engegar.
No hagués engegat,
perquè l'engegar va haver-hi com tot un procés doncs, d'aprendre el tema d'àudio, d'aprendre tot això i va haver-hi uns primers anys. Recordo al principi en Rai que es tirava gairebé hores i hores per editar un programa, no teníem ni idea del workflow, perquè tampoc hi havia ningú a internet que t'expliqués com fer-ho, per tant ho vam tindre que inventar o descobrir. I moltes coses eren molt inventar l'aigua calenta i tot aquell esforç no el vam poder dedicar.
I aquest aprenentatge el vam fer quan podíem, perquè si ara l'haguéssim de fer de zero, imagina't que ara no sapiguéssim res de podcasting, haguéssim de fer un podcast, haguéssim de confiar en tercers, haguéssim de mirar-ho de l'RSS, haguéssim de mirar
no,
la pública...
No, però haguéssim començat, per exemple, en Benjamí, quan va engegar el seu podcast, que ara el té bastant parat doncs, perquè té una startup i està a tope, Ell va engegar amb Anchor. Anchor sí. I a l'Anchor ja li donava tot i te'l deixa posat.
Clar, aquest és un tema. És que és una mica com esa de bolo cebolleta, eh? Però, clar, és que ara és molt fàcil fer el podcast en remot.
Sí.
Que això t'estalvia una de temps increïble. Només en desplaçaments i en facilitat de quadrar horaris. Que és que Mossega les Pobres feia el despatx del Marc.
Exacte, sí, havíem de quedar...
I havíem d'anar tots allà un moment determinat, eh? Sí, sí. No,
sí, sí,
a veure, posem de volta i mitja a Riverside, sovint amb raó, perquè per ser un
fa
servei de pagament...
Fa temps que no falla, eh? Fa molt de temps que
ha anat
no
millorant, ha anat millorant, s'ha de dir. Però, bueno,
perquè fa temps que no vinc, Marc, espera't, que ja saps que em té creuat.
No, no, i ja l'altre dia no va fallar, eh? Per no, la setmana passada vam entrar, però... vam sortir...
I érem cinc, eh?
Compte amb escopir cap a dalt, que no acaba bé.
Mira cap on va el vent.
Bueno, va, anem a parlar de... Jo tinc notícies, petites bueno,
tu,
coses...
Moment, que han... Primer de tot, tu estaves explicant que has agafat i has provat el GPT for All en el teu Mac M1.
Sí. Sí, Marc, a veure, deixa'm que li expliquem a la gent què és. Això és, ja tindreu l'enllaç a les notes del programa, ¿vale? GPT for All és una versió reduïda de ChatGPT que s'instal·la de manera independent i no comunicada enlloc en el teu ordinador, ¿vale? Té tres versions, si funciona amb Ubuntu, amb Windows i amb macOS, ocupa uns 500 megas, el que és el programa base, i després pots descarregar-te dos models, pots alimentar dos models. Un que es diu Mistral Open Orca, no sé per què li posen aquests noms, Mistral Open Orca, que és el model chat, o Mistral Instruct, que és el model per instruccions. ¿Vale? L'Open Orca, que és el que jo he instal·lat, requereix 4 gigas de disc dur i 8 gigas de RAM per executar-se. Pues me l'he instal·lat, l'he executat amb un Mac Mini M1, funciona molt bé. Jo tinc 16 gigas de RAM, eh? Funciona molt bé. Tindreu l'enllaç a les notes del programa, com us dic. Ara bé, Marc, jo, o sigui, clar, jo no estic ficat en temes com vosaltres, d'estudi, de més avançats, ¿vale? Però la sensació que he tingut avui de fa un any provant ChatGPT 3 o 3 i mig, continua sent la mateixa des del punt de vista d'usuari final. És molt imprecís i, per mi, molt poc fiable. Li pregunto coses de terrenys que conec molt bé, en anglès molt millor que en català, o sigui, és a dir, li haig de fer les preguntes en anglès i després li haig de dir que em tradueixi la resposta al català, perquè si li pregunto directament en català encara es lia més. I jo aquesta sensació no l'aconsegueixo trencar, tio. No aconsegueixo...
No li preguntes en espanyol, que lo entiende todo el mundo.
No, li pregunto en anglès i fins i tot en anglès és imprecís, Raül.
Temes
que conec en profunditat.
Compto una cosa, a veure, primer de tot és...
És que no me n'enrefio.
No, però a veure tu pots agafar i clavar claus amb un tornavís, però no hauries de fer-ho. És un
no martell, és l'eina adequada.
Tu necessites un martell. Al final és dir, aquests models petits, per què es fan? Perquè es necessiten. Si tu, per exemple, vols un repositori d'informació, vols que al·lucini molt poc i vols tindre informació molt bona, doncs tu tens que agafar, pagar-te els teus 20 euros al mes i fer servir GPT-4. I GPT-4 et donarà una informació de qualitat boníssima sobre moltíssims temes. I costa molt que te la foti de canto. Vale? És a dir, jo preguntar-li coses de Luthier i me les sap, preguntar-li... O sigui, el GPT-4 és, diguéssim, el que tu vols. Quan estàs executant els orques, aquests models, que normalment, si gastes tan poca memòria, acostumen a ser models 3B, eh? de 3 bilions de paràmetres, que fa servir molt poca memòria, i són patatetes. Però per què es fan servir? Doncs es fan servir per petites tasques de processat de llenguatge. Petites tasques de processat de llenguatge o, per exemple, per crear embeddings, que és una cosa que us puc explicar un altre dia perquè necessitaríem un programa sencer per explicar-ho, ¿vale? Però són eines molt petites per fer coses molt concretes. Llavors, si vols fer coses servir, diguéssim, GPT-eres, semblant al ChatGPT, hauries d'instal·lar-te un model tipus Llama 70B, un Llama 32B o el que a mi m'agrada més, que és el Mixtral. No és el Mistral. El Mistral és un model de 7 bilions de paràmetres, d'aquests que necessites com 16 gigas per executar en el teu ordinador, vale? i que està prou bé, però és un 7B. El Mixtral és un model que ha tret l'empresa Mistral, que és una empresa francesa, que ho està patant, que ha tret aquest model que bàsicament és aquesta arquitectura com de internament són com 7 models que se censuren mútuament i et donen una resposta consensuada. I d'aquesta manera estan donant resultats de molta qualitat. De fet, el 8X7B, és a dir, que hi ha 8 models de 7 bilions de paràmetres, està tenint rendiments superiors al de 70 bilions de paràmetres de Facebook, que és el Llama 2. Llavors, si els vols executar, si vols provar en el teu Mac executar models més de manera més flexible, hi ha un programa que es diu LM Studio, que et pots instal·lar en el Mac i també en el PC, i que en funció del model que executis podràs provar coses. Coses interessants, podràs executar el model d'en Xavi Vinaixa, que ha tret el model Flama. El Flama és com un fine-tuning del Llama 3B, que l'ha agafat i l'ha fine-tunejat perquè parli en català. I també hi ha algun model, que és el que jo estava provant avui, que és el Llama 2 Chat català, que, entrenat per ell, que parla molt bé el català. El que passa que, per exemple...
No s'hauria de dir truca?
El què? Truca?
El model.
Per què?
Si es diu Llama, no s'hauria de dir truca?
Es diu truca en català, una llama?
Però el Llama és de l'animal, eh?
Ja, era una broma molt dolenta, si costa tant d'entrar, no era el moment. No ha entrat.
Jo estava pensant en el bitxo. Jo és que hasta tinc la samarreta de la llama.
Jo he tingut que fer dos prompts, abans d'enterar-me del que estava dient.
No, truca, dic, truca? Truca, llama?
Jo estava pensant en el bitxo. Si una mica com a l'Abril Cerral, doncs ha sigut una mica...
Aquí hi ha el tema de la multimodalitat. Jo, quan pensava en llama, no estava pensant en trucar, sinó estava pensant en el bitxo, en l'animador. No ha entrat, no. Bueno, doncs hi ha un Llama 2.7B entrat en català per en Xavi Vinaixa, que això que està entrenant models d'IA en català i està fent coses molt xules, i el podeu trobar doncs utilitzant l'LM Studio. I personalment la meva eina preferida és el Ollama, que no tens tants models, però és el que són els que corren més en Mac. Fas bestialitats. Llavors, per exemple, quin tipus d'usos li donen els models que executo en el meu ordinador? Doncs estic fent un projecte d'unes coses amb en José Cabré, que bàsicament el que tinc és tots els vídeos de l'assignatura de bases de dades del senyor José Cabré. El professor José Cabré, que tots estimem i coneixem, que ha vingut unes quantes vegades a Museu del Poma, ha donat tots els seus vídeos. I l'altre dia vaig transcriure tots els vídeos, com a 12 o 13 hores de vídeos transcrits en Whisper, i és per això que anava a queixar-me d'Apple, perquè diuen que els MacBooks nous tenen 20 hores de bateria, i en 3 quarts d'hora es va menjar la bateria, tu, amb el Whisper, o sigui, si li... Però allò que veus, ús de memòria, al màxim, ús de GPU, al màxim, i comença a tornar-ho
tot. Perquè entenc que aquests models no estan optimitzats a nivell de recursos, i deu obrir la boca, i després tot el que em doni el hardware, jo ho tiro.
No. Aquest model, el que passa és que està optimitzat. Optimitzat
no em refereixo optimitzats per ser eficient.
Però agafa tota la CPU.
Exacte, per compartir. O sigui, per fer un ús de...
El que fa és que et deixa la CPU tranquil·la perquè tu vagis treballant, però es queda amb un 80% de la memòria RAM i et fa servir el 98% de la GPU. Tota la GPU. Uoh! A saco, tota. És brutal. I llavors, bueno, si es va menjar la memòria, cap problema, l'enxufes perquè acabés i ja ho va fer. Llavors, avui el que he fet és agafar el Mixtral aquest...
Una pregunta, però llavors en els nous portàtils d'Apple, que ja sé que t'encanten, i tot
sí,
això...
Sí, és una
llavors aquests models no deuen funcionar especialment bé pel tema de la GPU, no? Perquè una cosa que no tenen és una GPU dedicada potent.
Vull dir al final... al contrari. Té una GPU dedicada... O sigui, és un sistema on a xip... Amb la qual tu tens...
Clar, per això mateix és com un mòbil, per entendre'ns. Llavors, no és com si et compres un portàtil PC i dius i vull que em posis una 4070 d'NVIDIA. No, al final és un sistema on a xip. Per tant, serà una gràfica potent, però bueno, ja ens entenem. Entenc que comparades amb les potents de...
Multipropòsit, sí, sí.
D'NVIDIA i això, en
les
principi...
Les proves que hem fet jo i uns bascos amb el que i en Rup, que estem en un grup privat de Telegram que parlen d'aquestes coses, és que tiren més ara com ara models que les 3090. A més, amb un caveat, que una 3090, una RTX 3090 d'NVIDIA, té 24 GB de RAM, mentre que, com que estàs amb un sistema on a chip, si el bitxo aquest té 48 GB de RAM, estàs aprofit, pots utilitzar les 48 gigas de RAM per GPU i per CPU perquè la memòria és compartida. I està tirant...
Bueno, però estàs comparant un ordinador que deu costar un ronyó amb una 3070, que ja és una generació antiga entre moltes cometes.
No, estic comparant-ho amb una 3090, que en el seu...
Però
que
està
ara fa un any
està
i mig...
per la sèrie 40, no?
No, acaben de treure la sèrie 40 fa un any. La 4090, però fa un any i mig la 3090 valia 3.500 euros. O sigui, valia com
sí, no, que o sigui... i encara deu ser cara.
Igualment, una 4090 tampoc té tanta memòria. Aquí hi ha dos factors. Un és les CPUs, evidentment l'arquitectura CUDA d'NVIDIA és l'hòstia, és la que s'està fent servir per servidors.
No, i més que ara que és modular, vull dir que tu li pots posar aquella targeta a qualsevol CPU. No és un sistema on a xip, sinó que tu al final pots com muntar l'ordinador en funció del que vulguis.
Però en aquest cas, per processadors, la gràcia és que com que tota la memòria del sistema està compartida, està aquí dintre, i funciona independentment. I el que sí que estem veient és que en utilització, per exemple, de Whisper, tira més aquest ordinador que una doble A400, que són GPUs RTX de 16 GB de RAM, i tira més amb aquest trasto. Que amb un desktop, amb dues GPUs de desktop, que és a dir, hòstia, doncs, tira molt de pressa. A més, també les llibreries...
El model de dades, quan tu instal·les ton local, el model de dades deu ocupar una burrada, no?
Gigas. Un model d'aquests... a veure, un Whisper, per exemple, t'ocuparà unes 4 gigas, els models grossos.
4 gigas en dada, en texta? 4 gigas en texta és una cosa
exageradíssima. És 4 gigas en binari.
El GPT 4all ocupa, el model que he dit d'OpenOrca, de Mistral OpenOrca, ocupa 4 gigas.
Jo aquest matí estava executant...
Això sense imatges, ni vídeos, ni res multimèdia, sinó només a dades pura i dura, és una cosa molt bèstia.
Jo aquest matí, per executar això que us deia, d'agafar els textos d'en José Cabré, però que clar, són com transcripcions de classes d'en José, on el que he fet és crear un prompt on dir-li, escolta, tot el que no sigui, diguéssim, xitxa, que sigui conversació amb els alumnes o repetició de paraules i tot això, ho treus i creem uns apunts ben fets, i això ho he agafat i ho he aplicat, això, a hores i hores de fitxers. El model són 29 gigas. 29 gigas el fitxer que tens que carregar en RAM per poder agafar i fer la inferència. I després les gigas addicionals que necessites per la informació del context i dels prompts. O sigui, són màquines... O sigui, ja et dic, ha estat funcionant l'ordinador durant 6 minuts per processar un arxiu de 27K de text, que és un arxiu molt llarg de text, per processar-lo, diguéssim, xunca-xunc anant fent els prompts, ha estat 5 minuts fent servir el 80% de la RAM, és a dir, està fent servir 42 GB de RAM i el 98% de GPU. Però clar, no ho fa servir per demanar-li informació i que t'expliqui com fer coses de radiofreqüència. Aquesta informació segurament estarà millor amb un GPT-4, però si tu vols processar informació per fer coses específiques per tu després crear coses, aquests són els usos d'aquestes eines. Que és per això que un chatbot està bé, però al final, escolta, aquestes preguntes que tu li fas es pots buscar a la Wikipedia. Però la gràcia és quan tu vols processar informació, és a dir, s'han de fer servir com a tornavís. Com a tornavís, això és per fer coses per les que estan pensades. I a més, llavors, clar, aquest tipus d'accés, si hagués utilitzat l'API de cloud, doncs hagués tingut que pagar trinco-trinco els meus 2 o 3 eurets. Vale, per fer aquest procés amb GPT-4.
Molt bé, molt bé. Sí.
M'he estalviat 2 o 3 euros avui, tio.
De 6.000 euros per estalviar-te 2 o 3. Ja t'entenc.
No, però una cosa... Sí, vale, d'acord.
És per no pujar les
amortitza
dades.
Amortitza la 4 anys, tio.
Sí, no.
Sí, escolta, amortitzada...
I que a més potser estàs executant algú que vols que es quedi en privat. Sí, era només la broma fàcil.
I el tema de la privacitat, bueno, de fet, a mi ja saps que m'agrada més sempre fer aquest argument. O sigui, si jo agafo 4.000... i el divideixo per 360 i el divideixo per 4, em surten 2,7 euros al dia, tio. És el preu d'amortització.
Gratis? No, no, sortirà gratis.
És gratis,
no?
És un ordinador, però és un ordinador que s'ha
muntat això. Hi ha un petit tema que si el tens així tot el dia funcionant, a banda que no durarà aquest temps,
no.
La factura de la llum molarà mogollon, però que això és danys col·laterals, estic d'acord.
Són danys col·laterals. No, clar, no el poses a minar, però de tant en tant, quan has de fer una... A veure, si tu, per exemple, estàs executant un GPT-4all o un LMStudio o un Olama, només estarà gastant CPU quan tu li facis una consulta, vale? En aquest cas
sí,
jo no faig...
Però si tens la memòria a tope, allò és un forn microones i el que més consumeix d'un ordinador és intentar mantenir allò a una temperatura...
No, perquè els 5 minuts tu passa swap.
Ah.
Els 5 minuts tu passa swap. Ho tinc controlat perquè mentre ho faig servir vaig mirant el monitor d'activitat i vaig mirar el consum de memòria i clarament quan no... A més, jo no ho faig servir utilitzant la interfície de chat, diguéssim, tipus com ChatGTP, sinó jo tinc un Jupyter Notebook, un notebook de Python i vaig invocant-ho des del notebook. Perquè, clar, executes bucles i coses, no fas una crida, fas porrocientes crides i et vas patejant fitxers. La idea és fer aquest tipus de coses. I a més, amb les APIs que estan sortint avui en dia, els projectes open source que hi ha a GitHub, fent un matxembrat de projectes, fas unes meravelles que és acollonant. Però acollonant.
Mm. Bueno, si us sembla, anem a la falca de contacte i deixem per una segona part petites coses que he vist que s'han anat presentant en el CES, que m'han cridat l'atenció, des de portàtils amb diverses pantalles, cadires per gamers...
Portàtils amb pantalles que es pleguen.
Bueno, això també. Però és que s'ho vaig dir, que això, o sigui, no els he vist, perquè estic a altres coses i realment no estic seguint què estan presentant. Però això s'ho vaig dir que arribaria, perquè és que al final hi ha moltes coses avui en dia que la seva mida ve marcada per la mida de la pantalla que necessites.
Sí.
I això, o sigui, per exemple, podem pensar que els portàtils no, si em dieu un portàtil de 13 polzades, no, perquè al final un teclat més petit potser ja no és còmode, tot i que es poden reduir més, però hi ha vegades que per treballar necessites un portàtil amb una pantalla més gran, parlo de 15, de 17, de 19,
ara parlem, però deixeu-me anar a contacte i parlem d'això de diverses pantalles a la segona part.
Que ja estàvem parlant d'això. Perdó.
No, tornem de seguida.
No sabia que havia vingut a un podcast estructurat i organitzat.
Estructurat i organitzat. Sí. Aquí a la secció en Tomàs vetlla per l'estructura.
Totalment. Per cert, gràcies a la... Bueno, anem a contacte, tornem de seguida.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
No som molt estructurats, Raül, ja ho saps. Però, a veure, dues. Una, gràcies a la gent que ens esteu seguint en directe per YouTube, que hi ha uns quants, encara que no comenteu res. Hola a tothom. Si voleu dir saludar, doncs molt bé. Com es financia Mossega la Poma, que hem parlat al principi de que hem durat aquí 17 anys? Pues no haguéssim durat 17 anys si no haguéssiu afluixat la mosca. ¿Vale? Per tant, dues formes d'ajudar-nos. Entreu a la xeta, a laixeta.cat i allà us podeu fer mecenes a partir de un euro al mes.
I també ens ajudeu si, com en Jordi Artés, ens aviseu pel Telegram de que tenim l'streaming obert a YouTube. O sigui que gràcies, Jordi.
I l'altra és a través d'afiliats d'Amazon. Aquesta segona via és més, com ho diria?
Menys fiable,
però també funciona. Eso, dit això, posem els amics de Bytrate, que també ens ajuden financerament, i seguim pel tema d'allò que hem presentat al CES i que ens ha cridat l'atenció. Per cert, abans de tancar, molt bona tarda, Quim Tangai. Et dona salutacions a tu, Raül, al Quim.
Ah, pues, moltes gràcies.
És Quintangai, eh? O sigui, quina xerinola, eh? O quina disbauxa és el seu nom. No sé el nom real, eh? No sé si et sona. Però, bueno, et dona salutacions.
No. Ara que has dit lo de Bike Ride, quan ens porta també el Josep mantenint aquí el xiringuito, eh?
Hombre, apoquinant. Hombre, cedia, el Josep no posava diners inicialment, però cedia el meu temps, perquè jo els dimarts, te'n recordes, Marc, pogués desplaçar-me a la universitat.
Sí.
Per tant, I jo també me'n recordo que jo estava amb tu, eh?
Sí. És veritat, en aquell moment Raül estàvem junts a CAPS i de sí. Doncs sí, el Josep sempre ha sigut una persona que ha donat suport, sí, de moltes maneres.
És el VC, no? El Venture Capital de Mossega la Poma.
És el Venture Capital, sí.
El dia que feu un èxit venint a xupar milions, qui trincarà pasta serà ell.
Ja. Yeah.
Home, haurà d'aparèixer els títols de crèdit, eh? Quan ens posin a la Wikipedia. Bueno, anem a parlar falca de Bike Ride i tornem.
Bike Ride simplifica la complexitat dels tractaments dentals de pròtesis sobre implants perquè siguin de primera qualitat, simples i segurs. Bike Ride redueix l'estrès d'odontòlegs i pacients fent tractaments mínimament invasius, més assequibles i, en la majoria dels casos, en tan sols dues visites. Bike Ride patrocina Mossega la Poma. Més informació a bikeride.dental.
Ja estàs estructurat, ja tenim les falques posades.
De fet, aquesta és l'última d'avui, excepte la de sortida, perquè no hi ha propostes.
Bueno,
vam fer tantes la setmana passada.
Anem als portàtils aquests que es pleguen.
Abans dels portàtils que es pleguen, una notícia real, i si voleu ara l'enllacem amb els portàtils
que
es pleguen. No,
que també hi és,
que
també són, que són reals.
Sí.
Asus n'ha tret un.
Aquí anava. Asus ha presentat, més que un portàtil que es plega, Asus ha presentat al CES un portàtil amb dues pantalles i un teclat separable. Cada un d'aquests elements són separats. Com són les pantalles? Les pantalles són tàctils, OLED, de 3Ks i de 14 polzades. I les pots combinar, pots posar una més endavant, una més enrere, una en vertical, o sigui, les dues en vertical, una al costat de l'altra i el teclat al mig. La idea no em sembla malament, eh? Em sembla bona idea, perquè estic convençut de que hi ha casos d'ús on això pot tenir sentit.
Home, hi ha gent que no són majoritària. Hi ha gent que viatja amb una pantalla extra amb el portàtil. Que aquí
però plegat és un portàtil, amb... Quan tu el plegues
sí,
és un
portàtil.
Sí, per això
dic que va...
Passa a separar, tens dues pantalles i un teclat, que estan bastant
però,
bé.
Per exemple, tal com explica en Benjamí, ell el que fa és que ell va molt de València a Mallorca, Mallorca-València, i el que fa és que fa servir l'iPad com a segona pantalla pel portàtil.
Ja, però hi haurà gent que no tindrà un iPad o que no el voldrà portar o que necessita una pantalla més gran per
pantallar
l'iPad. Vull dir, no sé. El que passa és que per mi, crec que jo entronca això amb el que deies de les pantalles flexibles, el que deia abans, que al final el factor de forma te'l marca molt la pantalla avui en dia, tant els mòbils com els ordinadors, com a les teles. La setmana passada vau comentar, quan jo no hi era, la pantalla aquella plegable que havien tret, que era com una barreja entre pantalla i projector, que la ficaves a una bosseta i te l'emportaves. Clar, jo crec que això segurament li veig més futur que no això que ha fet Asus, però és la meva opinió, Tu tenia el teu portàtil en un futur també amb una pantalla plegable, de forma que al final el bulto sigui només el que sigui el teclat que sigui còmode per tu, llavors que a l'obrir-lo la pantalla plegable permeti tenir una pantalla més gran i, de fet, que necessites dos i tres pantalles, si són plegables, és molt més transportable tot. També imagino que això encara falta, per tecnologia i sobretot per diners, perquè ara mateix això seria una ruïna. Però
parlant
jo
de diners,
cap aquí.
Aquest Asus que jo he comentat, quant diríeu que val?
Barat uno de vostè, no?
Barat uno de vostè, ja saber quines especificacions té, no tinc ni idea.
2.600 euros en precompra.
En precompra. I porta GPU?
Sí.
Ah, perquè aquí quina GPU porta, quina...
No ho tinc davant,
i clar, i
però
final,
és,
no
un, és de la gamma ZenBook, és l'Asus ZenBook Duo, es diu.
Al final, si les pantalles no es pleguen, no dic en conya, tampoc és, vull dir, no té res de, tecnològicament, vull dir, revolucionari que sigui molt car.
No,
si al final són pantalles,
cas,
final, simplement
no
és una cosa d'enginyeria, de que ho han muntat molt bé perquè tot encaixi, però no porten tecnologia que no estigui al mercat des de fa 5 anys, per dir alguna cosa, no hauria de ser tan car més enllà d'això, del cost enginyeril de muntar aquest sidral.
I que s'acabi convertint en un peu i que el posi així en plan les dues pantalles i poder tindre un driver que reconegui en quina orientació tens la pantalla i com està. Però En tot cas, continua sent un cas d'ús molt específic. O sigui, per exemple, ara estic fent servir el monitor de 27 polzades i quan em porto el portàtil a un altre lloc, doncs, vas amb el portàtil i treballes amb la pantalla de portàtil. I ja està, que evidentment va millor tenir la pantalla de 27 o si necessites un sistema... És a dir, no tothom necessita un sistema de pantalla immensa o un multiplantalla. I per navegar per la web no necessites
feina,
més
a la
que
feina,
una
Marc,
de 15 posades.
Jo tinc un Asus, jo tinc un Dell que és de 13 o... No, 15 no, és de 13, vale? No puc treballar amb aquest... O sigui, necessito tenir diversos Excels oberts a la vegada, el Teams i l'Excel... Vull dir que quan estic utilitzant el meu portàtil, si l'haig de treballar sense tenir una pantalla externa com a mínim de 27 connectada, ho faig molt poques vegades, sense pantalla externa, més a la feina, parlo, més bastant inútil, perquè en els meus casos d'usos habituals no tinc espai, necessito tenir doncs això, dos Excels complexes oberts, el navegador que tinc que fer anar coses, el Teams per una altra banda, el correu... No, en el Mac sí, perquè aquí, en el Mac, amb l'Apple Studio de 27, tinc més que suficient, i el Mac Mini no té pantalla, és un Mac Mini. Però en el cas de la feina és així. I penso... penso que m'aniria molt bé, faig servir l'iPad en casos molt, molt puntuals, però penso que m'aniria molt bé, afegit a el que ja tinc, tenir una pantalla plegable, Raül. Saps?
Per afegir-la. És que al final tot el que sigui poder tenir després espai de pantalla en un espai més reduït, és que al final... És que no, si tots són beneficis.
Sí, però en aquest...
Quan et faci falta, clar.
En aquest cas,
tu continues igual de content amb el teu mòbil plegable que fa un any?
Jo és que no puc, jo no, o sigui, jo t'ho juro, m'imagino tornar a un normal i em sentiria...
Et costaria, no? Sí, sí.
Com si fa 5 anys m'haguessin fet tornar, o sigui, com si a vosaltres ara us fan tornar un mòbil de 3 polzades i mitja, que ara us semblaria increïble i el vau portar durant anys.
Sí. Una cosa, doncs jo crec que el que té més sentit, és, fixa't que nosaltres ara, ja és estrany, abans quan et compraves un ordinador de sobretaula o una minitorre, recorda que sempre et venia la minitorre i el monitor. Vale? No, perquè acostumaves així i normalment quan et canviaves l'ordinador ja deies com que les pantalles havien millorat tant i et canviaves la pantalla també. Ara ja és com si s'hagin separat aquests processos de compra,
sí,
i comprem pantalles o comprem ordinadors i vas canviant
i ratolins, jo crec que en aquest cas per
pantalles esteses, és a dir, al final tu el que necessites és una pantalla més gran que te'n puguis emportar. Doncs escolta, tu pots agafar i dir, doncs, el producte que jo demanaria és, jo vull una pantalla portàtil.
Poca
una pantalla
portàtil
i el portàtil que jo vull. I hi ha una cosa que es diu HDMI que li endulles el que vulguis. Sí.
Però fins i tot a casa, la setmana passada feia una mica de broma perquè vau parlar d'una pantalla que és plegable però que era de desktop, si no recordo malament.
Sí.
Això per qui ho vol a casa? Hòstia, doncs als pisos d'avui en dia l'espai no sobra.
Coreans, japonesos...
No, aquí, per exemple... tu imagina que, per això, el Marc de fa 17 anys, a casa seva, imagina que no hagués canviat de casa, ¿vale? Segur que tenia alguna habitació on podia treballar i tenia el seu ordinador, però potser després tens 1, 2, 3, 4 fills, els que tinguis, i de cop i volta les habitacions les has de destinar a això, i llavors no pots tenir un despatx. Però necessites treballar des de casa. Doncs, home, tenir tot un setup, ja tens l'ordinador portàtil. Si la teva pantalla també és portàtil, i el teclat i el ratolí, i fins i tot pots tenir 2 o 3 pantalles, tu pots tenir tot guardat a l'armari, i quan el nen marxa a l'escola, tu ho treus tot a una taula.
Et muntes el xiringuito.
Et muntes el xiringuito literalment en 3 minuts.
Sí, però en
treballes
aquest...
i quan acabes ho reculls. Vull dir
però
que
en aquest cas, Raül, el que estàs és dient el que estic dient jo. És a dir, que el producte que segurament hi ha més marcat seria el de la pantalla portàtil, que no el portàtil amb doble pantalla.
Clar, és que llavors un cop tu facis modular, és que jo també crec que acabarem, jo crec que acabarem aquí. Sí que el fet de tenir una pantalla al portàtil, ara mateix em costa veure que desaparegui pel tema del teclat, perquè al final si necessites un teclat i això ja t'obliga a una mida mínima, per petita que sigui, doncs ja posar-li una pantalla, vull dir, al final...
I a més, per Raül, coses... el portàtil té aquest form factor, que és a dir, a veure, que estàs al metro, estàs al tren, estàs a l'avió, estàs en una cafeteria, no te trauràs allà tot el patricol i faràs tot allò. Aquest d'allò d'obro, miro el correu, navego per internet, miro un vídeo...
I la pantalla s'aguanta perquè està enganxada al teclat. Jo per això crec que el portàtil com a tal...
O pots tenir la falda, o pots treballar des de la falda.
Sí, però vull dir, però la pantalla enganxada al teclat. Precisament perquè si el tens a la falda, s'aguanti.
Jo el meu iPad Pro el tinc amb la funda de teclat i no el trec mai.
El
factor de l'iPad Pro és amb el teclat i
perquè tinc una funda Logitech amb el meu iPad antic de casa, per entendre'ns. Sí. Jo crec que mai l'he tret de la funda amb teclat perquè la forma de treballar és així. Hòstia, Raül, has dit una cosa...
Jo és que ja ho dic, eh? Si jo, ara mateix, jo encara que tingui el despatxet aquest, jo és que si pogués tenir tot plegat i ficar-ho a l'armari, és que ho faria cada dia. Mm. O potser no cada dia, però potser arribaria el divendres i ho guardaria tot a l'armari per no tenir la setmana pel mig.
Les noves pantalles plegables o flexibles... hi ha hagut un concepte que han dit en el This Week in Tech d'aquesta setmana que l'acabes de dir tu, Raül, i que penso que pot tenir importància a futur, que és la modularitat, parlant de pantalla. És a dir, peces que tu les puguis unir i facis una pantalla més gran i una altra més gran. Saps el que vull dir-te? Aquesta modularitat.
No sé, quan hi hagi, sí, però jo crec que la tecnologia per fer això ara mateix no hi és.
Ho explicant que ho havien tret, hi ha una empresa que el que ha fet és treure bàsicament com un dispositiu que és Thunderbolt, que tu enxugues per un USB d'aquests que tira patacada i que pot aguantar fins a 4 pantalles. I llavors el que fa el sistema és identifica totes les pantalles com un únic espai i llavors tu et pots moure com si fos un únic pantalla. I a més és independent del sistema operatiu.
Sí, és un hub intel·ligent. El que han tret és un hub que és una base doc on tu connectes fins a 3 monitors i pots connectar 2 o 3
ordinadors,
cadascú amb el seu sistema operatiu. Aleshores, amb un únic mouse i un únic teclat, tu et mous per tot aquest ecosistema. El hub és prou intel·ligent per separar, per identificar a la resolució de cada una de les pantalles de cada un dels sistemes per saber que saltes d'un lloc a l'altre, no t'has de preocupar de drivers.
Però això són casos d'ús molt específics.
Exacte,
per gent que fa servir moltes
màquines. Exacte, per algú que li vagi bé, això deu ser l'hòstia, però no sé jo el nínxol com de gran és per això.
Però mira, ja. aquesta pantalla... Que
però la idea, escolta'm, la idea és molt bona perquè qui més i qui menys de nosaltres, quants anem darrere de multi-hubs? Jo si no tinc 3, no en tinc ni un. I per intentar trobar un equilibri.
Sí,
al final faig servir un que és el més car i tinc un problema. I és que haig de desenganxar a l'HDMI per connectar-lo en el portàtil de la feina.
Saps quants en tinc jo ara mateix? T'he enxufat l'ordinador?
3, m'ho puc creure.
0.
Però què diu,
Raül? I tinc endollat el micro per USB normal, el cable d'Ethernet, perquè el tinc per Ethernet, el de la corrent, l'HDMI i l'USB de la càmera.
Tot
està endollat al portàtil ara mateix. Per què? Perquè tinc un Slimbook que ve amb ports a xolón, com han de ser els ordinadors com Déu mana, i és superbé.
No, jo que encara que tingui un Slimbook no tindria prou ports, ja t'ho dic ara. Perquè aquí està la taula de so...
Me'n sobra una encara.
Ja.
Mira, jo el que tinc aquí és que tinc... Tinc un hub en el que també m'hi van dos HDMIs i el que tinc és, si tinc connectat a la Focusrite i tinc connectat un disc dur extern, teclat, mouse, i tinc la pantalla i tinc el PC Windows i tinc el Mac, i tocant un botonet ho canvio tot d'una banda a una altra.
Sí, això és diferent. Això fas per multiplexar el teu monitor i el teclat i aquestes coses.
Multiplexo tots els perifèrics. Tots els perifèrics que tinc els multiplexo cap a una màquina o cap a una altra. L'únic problema és que quan multiplexo un costat amb un altre, doncs els discos usos es desmunten i aquest tipus de coses. Però bueno, no sempre hi tinc els discos, però tinc aquest multiplexat que allò canvio context amb un botonet que tinc aquí.
A més, aquests caps van molt bé ara a l'hivern, perquè és una estufeta que te'n vas escalfant. Perquè es posen a... Perquè jo també en tinc, òbviament, perquè l'Slimbook el tinc aquí, però el portàtil que tinc més portàtil, que és el que transporto, és com els MacBooks, que només porta 2 USB-Cs i ja apanyes, amb tot el que surt d'allà. Però
jo tinc un...
sí que és veritat que es posen...
Es posaven a fregir ous, sí. Jo, al final, he trobat un que no és gens barat, però que em va molt bé, que és un Thunderbolt Hub de la casa OWC, ¿vale? Que és aquest que admet diferents ports de vídeo i tal, i estic molt content. I aquest no s'escalfa com els anteriors. Però bueno, tinc mil coses. Escolteu, avancem una cosa. Que vull parlar de jocs, de aparells associats al món dels gamers, vale? Qui de vosaltres té per jugar una pantalla curva? Un monitor curt?
No, és una cosa que l'he donat voltes molt de temps, però com que al final, sempre just al final abans de comprar-me o ficar-me en això, m'entra un cop de realitat i penso, però quantes hores jugues al mes?
Ja.
I llavors no l'acabo comprant.
Jo jugo el Tetris
parlem molt de la gent d'Apple, però els gamers és per donar-los de menjar a part, els que són grans jugons, eh? Perquè jo he anat a casa de gent que juga molt i tots tenen el mateix tipus de cadira.
Tots
tenen el teclat il·luminat a la xinesa, saps? Allò que tenen els... Tots tenen els monitors aquests corbats. No? Vull dir que... Ai, i els comandaments ultra pro con los conectores de oro. I... Vull dir que també tenen la seva
però
cosa.
Però és que cadascú el seu. Ah. Al final és dir si bueno, això és el que fa.
Alienware... Us sona aquesta marca, Alienware?
No. Sí, home, és de coses de videojocs i és molt premium, és molt bona.
Pues ha tret
pel que veig, pels temes, els comentaris que fas, els gamers que coneixes, pobres no són. O sigui, es deixen passar rufa, eh?
De fet, conec un que d'una consola japonesa que ja no es fabrica fa molts anys i que, no, i que és bàsicament amb jocs japonesos, que es diu Neo Geo.
La Neo Geo, sí.
Va sortir aquí també, eh?
La Neo Geo CD va sortir aquí.
Sí, la Neo Geo va sortir aquí. Pues aquest nano té possiblement la col·lecció de Neo Geo més gran d'Europa, amb jocs originals embalats.
Embalats, no poden estar, no hi pots haver jugat, no fos cas.
Clar, o sigui, jugar-hi no, oi?
Jugar-hi no. Tu compres el joc per això, per mirar-lo
no, però
això
és aquest tema del Neo Geo és una cosa de col·leccionista, a part moltes consoles. Però bueno, que Alienware ha tret una gamma de monitors per gaming entre 25 i 38 polzades, 4K, QD OLED... I, que és el que a mi m'ha cridat l'atenció, amb una freqüència de refresc de 240 hertzos. Vull dir que és una barbaritat. Mm-hmm. És una barbaritat. En monitor corbat, perquè si no, no eres jugon. Que jo no sé fins a quin punt són còmodes.
Al final té sentit. Quan veus un monitor corbat, és molt guai, perquè al final, si nosaltres normalment, intuïtivament, pensem que la nostra visió, quan nosaltres mirem, al final és completament en tres dimensions, en el sentit de que el mateix que veig d'ample el veig d'alt. I no és veritat. Nosaltres mirem a una franja horitzontal. Mm. Si no, hem de moure el cap cap a dalt i cap a baix. Però la nostra franja, diguem que el nostre field of view, el nostre camp de visió, en general, és molt més lateral que vertical.
Sí.
Per tant, aquests monitors, en el cas del videojoc, però és un tema d'immersió, per treballar.
Perquè en la selva, a la selva hi ha lleons i tigres que corren, no hi ha Godzillas, que són animals molt grans i alts.
Exacte. Mm-hmm. Quan algú et vol matar, sol amagar-se. No, però sí. Abans, fins i tot per treballar, al final, tenir una cosa molt ampla en lloc d'alta, els monitors normals i les teles ja són més amples que alts.
16-4.
De fet, la diferència amb els monitors a la que vam poder marxar del tub CRT, els monitors s'han fet amples. De fet, la gran innovació de les últimes fornades de televisions era com van començar a fer televisions amb tub CRT a 16-9.
I és per això. I sí que és veritat que a partir de certa mida horitzontal, el corbat t'ho fa fins i tot més còmode. A banda que ho fa més immersiu perquè és com més real, perquè el que tens al lateral, doncs, si no ho tens tan lluny, que queda com raro, així t'ho apropen més a tu i és com més
envolvent.
Però és més còmode, perquè és veritat que si no fosses molt la vista.
I a més a més la teva visió és perpendicular a tots els píxels.
Exacte.
Perquè si tu estàs mirant amb un monitor prou gran...
Però no és tan...
Els píxels del costat, de tot monitor, perden com una miqueta de qualitat perquè no els estàs veient de canto.
Exacte, l'estàs veient amb l'angle tan tancat que així t'ho ajuden i és veritat que...
Però això ho notes a partir de 20 i moltes polzades.
Clar. Una altra cosa és ja que es compra un monitor corbat i al final és com el que podem tenir nosaltres.
Monitor corbat de 24 polzades, diu, vas matat. No?
Però els que són realment que l'aspect ratio no és ni 16:9 ni 16:10, sinó que no me'n recordo, però que és molt més ampli.
Cinemascope.
És veritat que es nota. Quan els fas servir es nota.
Hem parlat d'Alienware. Ara us porto una altra marca també per gent del món del gamer, que són la marca Razer. Et sona, no? També, Raül?
Sí, home, sí. També molt especialitzada en,
pues,
en coses Razer, de videojocs.
Això encara no està disponible a la venda, és un projecte, però la seva intenció és que acabi sent un producte comercial, una versió de consum. Ha tret cadires àptiques per gamers amb 13 punts de contacte o intenció.
Això de que necessitis una cadira que te toqui el culet, jo no ho acabo de veure. Vale? Algú ho havia de dir, eh?
Però, no només et toca el cul, eh? Et toca les espatlles, l'esquena, els laterals.
Però, o sigui, això de tindre
permet,
la cadira...
Permet rebre impacte de trets.
Això t'anava a dir. És que jo crec que no ho havia vist, però és que imagino que vens per aquí, per immersió, eh? Perquè et deu fotre xispazos...
No, més que xispazos, el que reps són cops, trets, moviments, impactes...
No sé qui de vosaltres s'està sentint molt defregit. No sé si algú ha fet algun canvi, però em sembla que és en Raül.
No, espera, posa un moment al mute i així ho mirem.
Jo no l'he sentit fregit, eh? Tira, Raül.
He notat canvi de fer el mute a treure'l?
No, però ha hagut un moment que he sentit un fregit de fons abans també, Ludo. Sí, sí.
Jo estic sentint el fregit, però bueno, és igual. Llavors ja m'apanyaré.
Que poca broma, tio. 13 punts de... Sí, és com una mena de... Com us ho diria? Cobreix tota la cadira, eh? Tot de dalt a baix, des de, diguéssim, la cuixa fins aquí de la...
I no és que t'has de posar també una armilla per davant perquè també te toqui per...
No. Està tot a la cadira i tu reps com impactes, que poden ser trets, cops, punyalars... Punyalars no, però... El que busquen és això, eh? Guanyar immersió, no? Sensació d'immersió. Però poca broma, eh? Això, per cert, es diu Razer Project Esther, és cert, en anglès.
Jo crec que tot això és molt i més de, i no és un producte que tu vulguis arribar a comprar o que vulguis arribar a comprar, eh? O sigui, ho veig molt de i més de. Vaig anar a la Universitat de León. A la Universitat de León tenen tot un departament que fan recerca en coses àptiques. I vaig estar jugant amb coses que tenen allà i bé, sí, molt bé, però...
Bueno, això és un tema d'immersió, però veig que si això sorprèn, hi ha xat aquí d'intern, oi?
Sí, sí, sí.
On està el xat? Aquí.
A baix, al braç.
Mireu el que us penjo aquí. Perquè si això que esteu dient us sembla com una bogeria... Que jo entenc que això és per sobretot si jugues amb ulleres de la realitat virtual.
Què és això?
Si si jugues amb ulleres de realitat virtual, aquesta cadira suposo que t'ajuda molt més a la immersió. Però el que us acabo de posar, que és una plataforma, però plataforma física on tu et poses dret a casa teva i tot el terra és omnidireccional, tu et poses les ulleres de realitat virtual, et fiques un arnès i aquí, o sigui, si pots que el teu personatge corri, tu corres físicament, i és, literalment és tot intentar que sigui 100% virtual.
Però és una mica forçat. Estic veient el vídeo, que sí, és espectacular, però aquesta forma de caminar és una mica forçada, no? Perquè el que fas,
sí, home,
les tires et retenen perquè no et desplacis, però tu continues sobre aquesta mena de suport, continues caminant o ajupint-te o fent força, sí. No?
Però és una primera versió, eh?
Ah, vale.
Porten anys en desenvolupament i ha sortit al mercat no fa gaire, fa uns mesos.
Es diu...
No me'n recordo quan costa.
Omni One, això?
Sí, Omni, O-M-N-I. I One crec que és el model.
Jo surto un moment perquè estic sentint molts sorolls i gairebé no us puc ni sentir. Vaig a veure si sóc jo o què és.
Vale.
Vale, o sigui, plataforma... Com seria? Plataforma immersiva, no? Seria...
Sí, no sé com li diuen, espera't. Què ho dius per les propostes?
No, perquè ho posaré l'enllaç a les notes, sí, del programa. Sí,
plataforma de realitat virtual. És que és una plataforma de realitat virtual.
Mm-hmm. Vale, plataforma immersiva per VR. Pues sí, espectacular, ja ho estic veient i sí, és...
Vull dir que al final...
Això ja existeix. Si això ja es ven o és
un... Sí, això pots comprar. De fet, a la web segur que pots comprar.
Sí, és brutal, eh? Brutal, brutal.
Bueno, doncs aquest pre-order. Però vaja, que... Sí. Mira, doncs és baratet. $2,600 més enviament. Pensava que seria més car, eh?
Sí, a més és 360 graus, sí. Clar, té lògica que es cerqui, que es busqui sempre una... Quan més immersiu, millor... amb tema de jocs. Veurem també què passa amb Apple i les seves ulleres de les Vision Pro en aquest sentit, perquè sembla que Apple, almenys des d'un punt de vista de màrqueting, està venent que el que busca també és atreure tot una... Però jo ho veig molt difícil, tio, perquè la gent que conec del món, que realment són gent que en saben de jocs, que els hi agraden els jocs i que juguen, són, no només que no els interessa Apple, són anti-Apple i a més són 100% Android, o sigui, no tindran mai ni un iPhone ni res, o sigui, és molt...
És que Apple
no t'aporta... És la meva experiència,
És que Apple no t'aporta res al món dels videojocs. Al mòbil sí, eh? Al mòbil suposo que ja és perquè estan acostumats, però al mòbil jugar amb iOS està molt guai. Però a nivell de plataforma de jugada de bo, de desktop, per dir-ho així, no t'aporta res. Al revés, tot és molt més car.
De moment, perquè sí, és molt més car, però les CPUs aquestes comencen a tirar,
Però sí, però avui en dia a nivell d'oferta de jocs, del suc que li poden treure...
Ara si vols jugar necessites un PC.
De catàleg antic, de tot, és que llavors no, és que no t'aporta res, o sigui, absolutament res. I pel preu que et pagaries per un ordinador Apple potent per poder jugar, és que pots tenir la cosa més pepinaca que et puguis imaginar. Llavors no, és una cosa que no aporta res. És com el sistema operatiu. Sí que hi ha gent que juga també amb Linux, però si jugues al final tens Windows, perquè sí, és on està tot. És el que hi ha.
Dues coses. Una, sobre aquest bàsicament aquella màquina, aquell treadmill, aquell treadmill de 360 graus, això jo havia jugat alguna cosa semblant així fa més de 10 anys en una sala recreativa.
Però aquestes coses, primer, que és això, que era una sala recreativa i al final tu no et movies tant. Sí que apuntaves, sí que et movies una mica, però és que aquí, o sigui, literalment et camines i corres.
Que
és immersió total el que busca.
Al final és com tindre un gimnàs a casa, que això fas això i fas esport i tot el que tu vulguis. L'altra cosa, sabeu quin era el soroll que se sentia? No sé si se sentíeu vosaltres, però al final he detectat...
No, se sentia una mica, però era del micro teu, O sigui,
però jo era del meu micro. Resulta que tenia el micro i havia fet una volta en el cable aquest... el cable Canon aquest del micro, tenia una volta i com que tinc el phantom power en el micròfon de condensador, és a dir, que li dóna voltatge, m'estava induint coses. I al final ha sigut reiniciar i provar, dic, hòstia, tornar engegat, seguia funcionant, ha sigut treure la volta, aturar
els 48 volts... Ho sabem molt bé, que per no generar interferències anem envoltant els cables amb ferrites per no induir radiofreqüència amb aparells externs.
Tenia un cable entremig, o sigui, s'havia embolicat i hi havia un altre cable entremig i això s'havia generat que s'estigués... estava fent d'antena.
Abans d'acabar, aprofitant que tenim el Raül, mira, estic llegint un audiollibre que es diu 1927, un estiu que va canviar el món. Situem-nos, el 27 són 2 anys abans del crac del 29. Són els famosos i alegres anys 20. ¿Vale? I l'ha escrit en Bill Bryson, que és un periodista americà, que fa aquests reculls, va fent un repàs, no?, de com era la vida als Estats Units, molt, molt centrada sobretot en coses que van passar en un any, no?, recull notícies i tal. L'any 27 va ser l'any que es va aconseguir el primer vol transatlàntic amb l'Espírit de Sant Lluís entre els Estats Units i Europa, entre a prop de Nova York, que sembla que era Newark o por ahí, fins a un aeròdrom de París. I no parla de futbol americà perquè la popularitat de futbol americà va ser posteriori. En aquell moment, als Estats Units, el que imperava era el béisbol. Uh-huh. Vale? I més endavant, bueno, i van ser el naixement de la boxa professional. Vale? En recordeu-vos, immigrants que arribaven a Nova York, gent molt pobra, que una de les sortides que tenien era el béisbol o la boxa. Vale? Sobretot béisbol en aquells anys 27. Per què faig tota aquesta introducció? Perquè m'ha sobtat molt llegir moltes coses relacionades amb el béisbol i gens encara amb el futbol americà, que entenc que la seva popularitat va ser a posteriori, no?
Sí, i que jo crec, ara parlo de memòria, però segurament 50, en aquella època...
40, 50? O sigui, no, això, és, després de la, això és després de la Primera Guerra Mundial, no? I el futbol americà va ser...
Bueno, el futbol americà sí existia ja bastant abans, però primer que el béisbol, és veritat que era molt més comú, era molt més famós, i que en aquella època era, encara estava molt, molt circunscrit a les universitats. Crec. Mm. Crec que les
no s'havia, lligues... No s'havia professionalitzat com sí que va passar amb el béisbol als
anys 20. Exacte. Mm. O si ho estava, encara estava molt a les Barceloneses. A banda que, hòstia, era un esport que fa una mica de recança. Tu veus fotos d'aquella època i, per exemple, el casc era pues, un casquete de cuir. Saps què vull dir? I les proteccions al cos era la samarreta i els pantalons. Llavors, clar, cascava
Vamos,
gent.
Que eren que machos de veritat. La gent cascava,
la gent palmava, saps? Sí, llavors si jo sorprèn, crec que segurament no era tan...
Si et sorprèn les mesures de seguretat associades al món de l'esport, en aquest cas al futbol americà, no t'explico com eren els temes d'aviació als anys, a l'any 27, i als voltants dels anys de 25 al 30. Vull dir, en un any morien centenars de pilots a tot arreu.
És que i gent construint els gratacels. Ara havia fa molta gràcia veure les fotos dels tios per les vigues en plan asseguts allà dinant. És que la gent es moria. Pareix que s'acceptava. Sí, sí. Era com la gent es mora fent coses. I
havia un aviador americà que va creuar després d'aquest primer vol de l'Espírit de Sant Lluís. No? Es van fer més. Hi va un que va creuar l'Atlàntic.
El primer va ser Lindbergh.
Sí, a Lindbergh. Pues va creuar l'Atlàntic, pues van haver-hi diversos. I un d'aquests era un poc a solta, que ningú donava un duro per ell i que, bueno, era una mica estrafolari, no? Va arribar a París i va dir, jo no torno, vaig aquí a fotre la bona vida en París, amb les doncelles parisines i tal. Total, que va arribar un avió perquè no pagava els deutes, va arribar a UK, es va establir a UK durant uns mesos, va conèixer una duquesa de no sé què, una joveneta que era duquesa de, no sé, de Shakespeare o alguna cosa d'aquestes, i diu, nena, anem a fer una volta amb l'avió, que tornaré cap a casa. La va fotre un avió d'aquells, tio. I com a centenars, que jo no ho sabia, centenars de persones es va perdre i desaparèixer al mig de l'Atlàntic. No? Ella i la senyoreta, de la duquesa, aquesta de 22 anys, no? Que la va perdre al mig de l'Atlàntic.
Però una cosa, Tomàs, aquest tipus de coses... estan parlant ara aquí les
mesures de seguretat. Dels...
Sí, les mesures de seguretat. Si mireu a Amazon Prime un dels bojos de Top Gear, el Grand Tour, el James May, té un programa de viatges, la primera temporada se'n va a Japó, després se'n van anar a Itàlia, ara han anat a la Índia. I és molt xulo veure... Bueno, a la Índia el tio a Mumbai se'n va, diguéssim, amb un dels... amb una de les barriades, si són barriades on hi ha un barri d'aquests de xaboles, però que es veu un barri de xaboles que hi viuen com a 4 milions de persones, o sigui, estan allà apilats, i va a veure gent que té negocis allà muntat, diu, aquí hi ha com a 40.000 empreses, diu, no hi ha delinqüència, tothom penca i tothom fot de tot, però clar, es fot amb un taller on es dediquen a agafar, a recollir coses de plàstic de les escombraries que hi ha per tota l'Índia pel carrer, i ho trossegen i ho preparen, ho separen, ho trossegen i ho porten. Diu, què passa? Un dels senyors que està allà dintre està sord perquè està fent servir una serra de disc, com la que tinc jo en el meu taller, però aquest senyor s'ha quedat sord perquè no porta els auriculars, bueno, i no porta guants.
A veure,
guants,
no cal anar tan lluny, Passegeu-vos amb una obra avui en dia i recordeu fa 20 o 30 anys. Avui és molt difícil que tu vegis operaris que no portin
avui
cas.
Avui en dia et foten una inspecció de seguretat i et tanquen l'obra.
Auriculars, ja. Que la gent que es penja per fer qualsevol cosa porta arnès de seguretat, que això fa 20 anys o 30 era molt més difícil de veure.
I tot i així passen coses, És que,
i com a tu
abans?
Vingui un pintor a casa...
Bueno, coses.
Escolta una cosa, i com et vingui un pintor a casa o algun palet a casa que tu li estàs pagant en negre o s'han donat d'alta ni autònoms o tenen seguros, i es foti un hòstia i es foti mal, el problema el tindràs tu.
I tant.
Perquè ell tindrà el problema perquè s'ha fet mal, però tu, aquest és un dels temes, però ja veus que allò, a països on, això com la Índia, on l'important és créixer, desenvolupar-se i sortir de la pobresa,
i és més secundari,
tota la seguretat i els aspectes ambientals i tot això ve després.
A YouTube hi ha un hi ha una categoria que és pillar hackers, bueno, hackers i scammers, que bàsicament tots són de la Índia, que aprofiten per camelar senyores grans dels Estats Units, fent-se passar per serveis de Amazon, de Microsoft, no? Truquen, o la senyora aquesta busca a Google, ajuda Windows, no? I surt i aquests estan tots a la Índia, o sigui, són un grup. Llavors, hi ha una categoria a YouTube de gent d'Estats Units o d'altres llocs que s'ha especialitzat en hackejar els scammers o escamejar els scammers, vale? En aquests tios. Aleshores, no sé com s'ho fan, però posen càmeres i els pillen con la mano en la massa. Vale? O es fan passar per iaies d'Oklahoma per pillar-los. I és brutal. O sigui, és brutal. Bestial. Bueno, que jo no volia arribar aquí parlant d'això. Jo no volia preguntar-li al Raül com està el tema del futbol americà, tio, enguany. Que no...
Què li passa?
No, pues com esteu?
Estem en ple playoffs. Estem en ple playoffs. Justament aquesta setmana, aquest cap de setmana passat ha sigut el primer cap de setmana de playoffs. I molt guai, per tant, estem en una temporada que mola més.
Continuem amb el podcast a Catalunya Ràdio, no?
Sí, tant i tant. De fet, per la nit del Super Bowl, perquè... Sí, ara fem dos a la setmana. I la setmana passada en vam fer tres, perquè quan arriba el playoff en fem algun des d'estudi durant els partits i en vam fer un el diumenge. Però sí, fem el dimarts a les 7 en directe pel Twitch de Catalunya Ràdio. I els dijous no el fem pel Twitch, el tirem per totes les altres plataformes en diferit en algun moment del dia. I res, però això molt guai.
Com va, molt, com molt va el Twitch de Catalunya Ràdio? No només per el vostre
programa. No facis preguntes que si contesto ens faran fora de la corpo, si us plau.
Vale, no te pregunto.
Ara mateix el Twitch de Catalunya Ràdio només estem nosaltres.
Però això és molt poc, tio. Si lo difícil és...
No li estiris de la llengua, no li estiris de la llengua, pobre, que el fotran fora.
Ja, però no li tiro de la llengua, és un comentari meu totalment del Tomàs.
No, perquè encara t'ho donen la raó.
Però si lo difícil és crear el primer...
L'estàs fotent amb un compromís, por, fill meu.
Hòstia, però tio, ja que el tenen, tio.
Tomàs, no siguis dolent, home.
Portem un any i mig que només estem nosaltres. He de dir, ja ara quedaré bé, però és veritat, he de dir que hi ha hagut canvis allà, i ara estan movent coses i les coses tenen molt bona pinta. Però a dia d'avui encara, diguem que ha pujat a producció, perquè ens entenguem en el nostre argot, no hi ha res. S'estan movent coses, estan fent coses molt guapes, però encara està en fase de desenvolupament. Jo crec que per la temporada que ve es començaran a veure coses. Però sí, portem un any més que estem només nosaltres.
De moment que sapigueu que el
Twitch de Catalunya Ràdio no és el mateix.
Teniu a
Raül... De fet, si us subscriviu a les alertes del Twitch de Catalunya Ràdio, els únics push que rebreu són els nostres de quan comença el nostre programa. No, tranquils, que no estareu inundats de push del Twitch de la ràdio, no.
Molt bé. Doncs, us sembla que ho deixem aquí, jo tinc que tornar
també a la feina.
Però
mira, ja que
m'ho has
mencionat, deixa'm que aprofito per comentar una cosa. La nit de la Super Bowl, l'any passat vam fer una festa a Barcelona. A un lloc amb 50 persones i això. Aquest any estem intentant muntar-la en un lloc encara bastant més guai i per bastanta més gent. Llavors, algú que vulgui tenir ganes de veure la Super Bowl i no sapiguem qui veure-la, o que la veu potser amb dos o tres amics, però li agradaria anar a algun lloc i veure-la.
Gent, que això és divertit.
Exacte.
Sí.
Que estigui atent als nostres programes o al nostre Twitter o això, perquè estem muntant. No puc dir encara, perquè tenim encara ball entre dos llocs.
Quan és la Super Bowl?
Però igual que et deia...
Quan
la
és?
Nit del diumenge... Espera, que no vull enganyar del dia. La nit del diumenge 11 de febrer. De diumenge a dilluns.
Mm-hmm.
Vale? I això. I mira, igual que et deia de la Corpo, per exemple, aquest any l'any passat la Corpo per la festa no es va involucrar gens, aquest any s'hi estan involucrant i estem intentant muntar una cosa molt guapa amb molta gent i amb convidats i això. Llavors, això, qui ho vulgui veure, que de moment que es guardi la data i que estigui atent a...
Passa que
la Super... anunciarem a qüestió d'una o dues setmanes, estarà anunciat.
La Super Bowl és aquest event esportiu que jo m'entero cada any de què passa, perquè, però no m'entero mai
perquè
ni de qui jugava...
Perquè surt una senyoreta amb poca roba a l'intermig.
No m'entero mai ni de qui juga, contra qui juga, ni on juga, ni de qui guanya. Sempre parlen dels anuncis.
Qui surt en guanya la Super Bowl d'artista de la mitja part?
Asher. Però que sí, però Marc, això és perquè en aquest país, especialment els periodistes esportius, a la que els treus del... No va dir el futbol, gairebé a la que els treus del Barça, és que
en
general,
Madrid,
en general, sí. Sí, bueno, no, clar, per els d'aquí, però sí, sí.
Ja,
o sigui,
aquí ara tenim el Girona i tot, que d'això...
Sí, però a la que els treus del futbol, els de tota... No saben de res. Però és que el problema és que aquí, com en tantes altres coses, la gent està orgullosa de la seva ignorància. Llavors els sembla molt divertit, o sigui, per ells és que l'únic en plan, és que l'únic que interessa a la gent de la Super Bowl són les crispetes, les litres de Coca-Cola i el que costa un anunci. Però per gràcia lamentable. Per sort això està canviant, eh? Tant a la Corpo com a RAC1 com a altres llocs. Han entrat periodistes joves que tenen una visió molt més ampla del món de l'esport i que els agrada i que estan picant pedra perquè això aparegui.
Que els agrada i que porten anys aficionats, seguint...
Exacte, i coneixen que saben, i encara, i fins i tot els esports que no saben, quan en parlen, s'informen perquè volen parlar amb respecte.
Però
això,
el tema,
de la
vella
escola, costa molt.
I un altre tema, Raül. S'emmirallen dels periodistes esportius nord-americans i britànics, algun, però en el cas nord-americans, que són molt bons. Molt bons.
Sí, però també hi ha molts d'allà que els treus del béisbol i del futbol americà. No saben si t'estan parlant de curling o de... El soccer ara sí que el dominen més perquè al final els Estats Units en futbol també ha invertit bastant i tenen la lliga seva i encara que vagin jugadors una mica de segona filera o al final de les seves carreres, però vull dir, en saben una mica més, però els treus d'això i també... Jo crec que és un tema del periodisme en general i del periodisme esportiu en particular. I sobretot de les generacions anteriors, eh? I d'això, de mirar per sobre de l'ombro el que no és el teu. Clar, aquí, els d'aquí és el futbol, en plan, i mirar per sobre de l'ombro qualsevol altre esport.
També hi ha una secta que són els de motor, que els de motor també són especialistes de lo seu.
Però són especialistes de lo seu. Tu posa un programa d'esports de la ràdio i a veure de què parla.
Sí, sí, no. Bueno, de vegades cridaven el de motor, però bé, com a convidat, a dir...
Correcte, i perquè és el Gran Premi d'aquí, o perquè ha passat alguna cosa, i està 5 minutets. Excepte els pocs programes, per exemple el Superesports de RAC1, que és el que els convidaven a nosaltres a anar-hi abans d'anar a Catalunya Ràdio, la majoria de programes és que no són poliesportius, al final és que no surten de lo seu. I és per això, que al final arriba aquest i com que no l'han seguint de tot l'any no tenen ni idea de què estan parlant, què fan? El recurs fàcil. O sigui, tothom sap parlar de preu d'anuncis, de crispetes i de l'artista que canta la mitja part perquè sol ser algú conegut mundialment i per tant és molt fàcil parlar d'això.
Però com tu bé dius, hi ha noves generacions. Nois, avui no hi ha propostes, ho deixem aquí.
Avui no us proposem res, simplement Raül, totes les coses que us hem dit us ho compreu tot, i si algú es compra allò del 30.000 aquest de realitat virtual, que ens convidi a crispetes,
si ho proven,
que ens
ho
a jugar a casa vostra.
I si ho proven, que ens ho expliquin. La setmana que ve més...
I que us compreu, que sigui en pantalla plegable.
Plegable, sobretot plegable. Jo crec que aquesta d'aquí la puc...
Plegar.
No, tot es pot plegar. El problema és desplegar-ho i que funcioni.
Exacte, desplegar-ho i que... O sigui, plegar, jo crec que és aquí posant el genoll amb una mica de força.
I tant. O una premsa d'aquesta que deus tenir tu per les guitarres.
Segur
que deus tenir algun catxarro que si la fiques allà es plega, perfecte.
Jo segur aquí un pleguem ràpid, això.
Senyors, la setmana que ve més. Gràcies, Raül, Marc.
Vinga, guapos. Adéu.
Vinga, a tots.